posem una xifra. No miris el guió, Maria, i em dius quantes illes creus que hi ha al mar Mediterrani. I recorda que n'hi ha molt petites, n'hi ha molt grans, n'hi ha força, només a les illes gregues ja n'hi ha unes 1.000...
Com? Unes 1.000?
Ah, sí, jo diria que sí, unes 800 o així, recordo.
De veritat?
A Grècia, sí.
Només a Grècia?
Diria que sí.
De veritat?
Escolta, ara ho miraré, no ho sé, però em sona que sí.
No, però és per llavors, dic una xifra bastant per damunt d'això.
Sí,
sí. I si dic segurament 1.500, no m'hi estic acostant.
No, et quedes molt curta.
Moltes més?
Sí.
3.000?
Més.
4.000?
Més.
5.000?
Més.
8.000?
Més.
10.000?
Més.
20.000?
No, ara t'has passat. Ara t'has passat, però
doncs ara em sembla poc. Ara menys de 20.000, no.
12.000 illes. Bon. Més de 12.000 illes al Mediterrani. Prop de 500 estan habitades. Avui volem fer un viatge pel Mediterrani amb el periodista i escriptor Rafael Nadal.
Què tal?
Molt bona tarda. Mar d'estiu, una memòria mediterrània, publicat per Univers, aquest llibre, que ens has de dir tu què és exactament aquest llibre, però segur que és estiu i segur que són moltes illes. Això ho tenim.
Sí, és una mica de tot. És memòria, com tu dius, mediterrània, memòria personal, és quadern de viatges, és recull de contes, perquè hi ha 5 històries que passen a 5 illes mediterrànies i cada una d'elles té començament i final i es pot llegir com un conte. Té alguna cosa d'assaig, poquet, però té algunes reflexions d'aquest terreny. Bueno, sobretot és un cant a la vida, no? A la manera mediterrània de viure la vida i a la vida viscuda amb tots els sentits ben desperts. Los, gustos, colors, i més que mirar-los, a mastegar-los, a devorar-los. Això és el que convido en el llibre.
Què neix abans? Haver estat a molts llocs del Mediterrani i voler lligar-los amb un llibre, o tenir la idea de parlar del Mediterrani i llavors anar a fer aquestes rutes?
No, primer he anat fent Mediterrani, viatjant-lo, i primer, diguem, en els estius d'infantesa i d'adolescència, que són els que et marquen, són els iniciàtics, els que et fan l'aprenentatge i després sempre més tens com a referència, no? I després, un bon dia, en el llibre jo explico que arrenco, diguem que de petits ens pensàvem que el mar començava i acabava a la Badia de la Fosca, i a l'Agulla de Cap Gros començava, de Castell començava, i a la Cova de Cap Gros acabava, i un bon dia vam descobrir que això era molt més gran i molt més ampli, i vam començar a agafar una falera viatgera gairebé compulsiva, que primer, com que no teníem quartos, havíem de fer a través de la literatura, i ens vam dedicar a llegir molt i a viatjar llegint, fins que un bon dia, doncs, ja vam poder agafar un ferri nocturn i arribar a Mallorca, i després, doncs, ja vam agafar el cotxe i vam anar a Itàlia, i després, doncs, hem descobert l'altra riba, no?, la riba sud, i després a l'altra banda, a l'altre extrem, a les illes gregues i Turquia i la costa síria i Líban i tot això.
Fem un exercici ara que el Rafael Nadal parlava d'olors. Jo crec que el Mediterrani, com deia ell, també és olor, i una olor que mastegues, perquè l'estiu tot és molt dens. Dona aquesta sensació que tot ho pots agafar amb la boca. Vosaltres, quines olors, si jo dic Mediterrani i dic estiu, us venen?
A mi, pi.
A mi també, mira, l'acabo d'apuntar.
Sí, senyor, el pi.
Que és allò típic que vas entrant a la platja, no?, i fa una calorada de Déu, i ara no me'n recordo com es diuen les cigarres. Allò que fa tant de soroll.
Sí.
Que ara crec que els diuen bronzidores. Crec que és una paraula relativament nova. Bé, allò està cantant a tota pastilla, i també, de tant en tant, depèn d'on ve un cop de vent, entra el romaní en tota la cara.
Sí, senyor, sí. Romaní. A mi també, jo penso en resina. Després, aquella planta que és com anisada, no?, que tu agafes...
El fonoll.
El fonoll, també, no?, és una olor que et ve. Estàs d'acord amb aquestes olors?
Sí, totes les olors de garriga, del que molts països en diuen la màquia, per exemple, Còrsega, no?, vol dir que serien això, la murta, el llentiscle, romaní, farigola, el fonoll, per descomptat, per tantes i tantes coses, però també té altres olors. Té olors una mica menys glamuroses, però que jo crec que marquen molt, no?, l'olor del gasoll de les barques de pesca, sí, en els ports, l'olor del peix que ha quedat abandonat en una xarxa, o de les algues que es van consumint en una xarxa que s'està assecant,
sí,
en un port qualsevol. Jo crec que tot això també forma molt part de la posidònia que es podreix en una platja de Mallorca, que el mar ha deixat allà la sorra, no?, i fermenta també. Són olors fortes, però que també ens recorden la Mediterrània. Uh-huh. I després n'hi ha de molt especials. Si ara sentís un olor de Copertone o de Nivea,
totalment,
m'aniria directament als meus estius d'infantesa, a l'arribada del turisme, aquell turisme que encara no era encara no havia envaït la costa, encara no era el de l'especulació, era un turisme al revés, alliberador, de colors, de descobrir que hi havia altres maneres de viure la vida més lliure, i que arribaven això, aquestes olors,
això, diguem, perdona, jo,
de la vida amb color.
Aquí ens hem d'aturar, perquè nosaltres tres, evidentment, som d'una altra generació, n'hem sentit a parlar d'això, però a mi m'agradaria aturar-m'hi i que ens fessis una mica una pintura de com és l'arribada d'aquests primers turistes i aquesta sensació d'alliberament.
Bueno, clar, t'has de situar, com tu dius, a la meva generació. Soc del 54, pertany a anys 60, a la Girona grisa i negra, ple franquisme, dictadura, una església preconciliar, per tant encara més carca que el règim polític, i quan no estic en aquesta Girona, que com deien els escriptors de l'època eren blanc i negre, grisa i negre, deien ells, estava intern al Collell, a l'internat, que volia dir tots els desplaçaments en fila índia, en silenci, braços plegats a l'esquena, dinar i sopar en silenci, dormir tancats amb clau a l'habitació, baixar a casa només per Nadal i Setmana Santa, rentar-nos només per Nadal i Setmana Santa, i enmig d'aquest ambient, tot de cop, al voltants de Sant Pere, del 29 de juny, doncs els pares et deixaven a la fosca i et converties en mainada salvatge, primària, que sorties a la terrassa i descobries aquella explosió dels sentits, i a partir d'aquell moment doncs era tot el dia el gust de sal damunt de la pell que s'escamava com si fossis una serp, la sorra, el tirar-te cada vegada d'una roca més alta, a vegades un petó sota l'aigua, quan creixies 2 o 3 anys més, estirat a la sorra, potser amb la noia que t'havies fet el petó, tocar el braç i descobrir que hi havia altres cossos, tu que no sabies que hi havia altres cossos i que gairebé no sabies ni que tu tenies cos, descobries el teu mateix cos. Bueno, i amb tot això anaves, i tot de cop, en aquest creixement que anàvem fent tan mica en mica, de cop comencen a arribar aquests cotxes, els 2 cavalls, els Renault, els DS, aquests que s'aixecaven i baixaven, tenien una suspensió.
Sí.
Amb aquelles enganxatines que eren obligatòries abans, quan atrevessaves les fronteres, havies de portar la F de França,
la del teu país,
la NL de Nederland, que robàvem, ens posàvem 3 o 4 sí. nanos a davant del cotxe i n'hi havia un que mentrestant anava arrencant i els col·leccionàvem perquè tenien uns colors collonuts.
I per tant, són com garces, els nois.
Sí, els cotxes venien amb els adhesius i marxaven sense. Bueno, i en aquest ambient...
I com era aquesta gent? Com era?
Tot de cop arriben, no les sueques, que d'això se n'ha fet un mite absurd, sí, perquè nosaltres no vam veure sueques a la Costa Brava, però arriben els francesos i les franceses, els francesos que juguen a la petanca, els grans, els joves s'entrenen a la sorra de la platja per jugar a rugby, algunes noies belgues fan esquí aquàtic, i et quedes allà a la roca, tu que vas només a pescar tot el dia amb les xarxes i amb el volantí i amb el palangre, i tot de cop veus una noia allà amb aquella riba de fusta sempre ben vernissada que practiquen l'esquí, et quedes allà amb adalit mirant, i quan arriben els ajudes de seguida a pujar la canoa...
Perquè tu vols apropar-te en aquest món d'alguna manera, clar, el vols conèixer.
Clar, tu
ets un indígena que vol conèixer els nouvinguts.
Efectivament, i costa molt, però els mires de lluny i els vas descobrint, fins que al final sí, tens uns de veïns i treus el cap per sobre de la tanca i et conviden a l'hora de l'aperitiu, que ara, tu a casa et fan anar recte i no et donen ni una Coca-Cola fins que tens 20 anys, i en canvi aquella gent et veuen allà, que surten, en el meu cas, no un cap, sinó 6 caps, d'una família de 12 germans, anàvem de 6 en 6, i o s'acosten i et donen uns petits formatgets d'aquests de la Baix Quirri, d'aquests quadrats, i bueno, surt la mare i es mor de vergonya i et fa fora, però tu l'endemà ja tornes a estar rondant allà els francesos, i un bon dia tu estàs a la teva cambra a punt d'anar a dormir i sents una música i treus mires per la persiana i veus que en el jardí del cantó els francesos han organitzat un ball i et comences a enamorar d'una noia rossa o una noia morena, és igual, francesa, que
li faràs un petó.
Bueno,
jo vull que li facis.
Bueno, home, algun dia arribarà, però això, tot això tarda molt. Et dic, jo estic parlant de quan tens 8, 10, 12 anys.
Val, ens esperarem.
Però aleshores, diguem, sí, i comences a sortir algun vespre, i comencen els bars, pubs amb música, bueno, i finalment arriben les discoteques i una mica aquesta bogeria, no?
No sé si us heu fixat, però acaba d'escriure un llibre, el Rafael Nadal, ara mateix. Eh? Això és així, és un senyor que s'escriu a sobre, que no pot evitar explicar les coses i que tu te les imaginis automàticament. I això passa també, evidentment, no ho pot fer d'una altra manera, en aquest mar d'estiu, una memòria mediterrània. We met when... I parles no només del passat remot, sinó d'altres moments del passat, com per exemple ara sona Leonard Cohen, un moment en què, ja sabeu que Leonard Cohen era un senyor lligat també d'alguna manera al Mediterrani, tot i que ell era canadenc, va estar 10 anys vivint a Hidra, una illa grega, però tu no el vas conèixer a Hidra. Tu no. Vas conèixer Leonard Cohen, vas ser amb ell, però al nord d'Europa.
Sí, en un lloc molt estrambòtic per conèixer Cohen, que va ser a Gant, a la ciutat flamenca, a Bèlgica, amb vigílies d'una gira que començava precisament allà i seguia després a Lisboa i per tot el món. I sí, vaig tenir la sort de trobar-lo en un moment ja de maduresa, que ja estava molt, molt obert, molt especial, molt simpàtic, molt divertit. Els que l'han seguit molt recorden que Cohen abans podia fer un recital sencer i no dir ni una sola paraula de més, i que en canvi aquests últims anys ballava, s'ajonellava, es movia contínuament, estava molt expressiu. Bueno, el vaig conèixer un dia en un bar d'un hotel i no va ser una... vaig iniciar una conversa, o vam iniciar no sé com una conversa, que no va ser de fan a ídol, sinó que vam començar a parlar de les gires, de l'avorriment de les gires. Vam acabar fent conya perquè a mi m'havien convidat uns amics, l'Arturo San Agustín i el Jordi Mercader, anaven amb cotxe a Lisboa a veure el segon recital de la gira, i jo vaig dir, miri, m'acaben de convidar i he declinat la invitació, i vam estar fent molta broma, i però en canvi li vaig acabar dient sí que faria molts quilòmetres per venir-lo a veure si vostè encara visqués
a Hidra.
A Hidra, i sobretot per fer el camí pel continent, perquè la gent que hi ha estat ho sap, a Hidra s'hi va molt en vaixell, amb una excursió d'un dia des d'Atenes, que es fa Hidra, Poros i Egina, que són tres illes molt maques, però hi ha un recorregut pel continent, a travessar el canal de Corint i després fer la zona de Micenes, de Pidaura, i des d'allà s'hi salta a l'illa d'Hidra, no? I és una meravella, i se'm va ocórrer parlar-li, perquè em tornaria boig tornar a veure el teatre grec que m'ha agradat més a la meva vida, que és un petit teatre de només 7 o 8 grades que hi ha al cantó del gran teatre de Pidaura, del més famós del món, a 7 o 8 quilòmetres hi ha l'Olot Pidaura, que és un teatre que quan jo vaig arribar estava tancat per un pagès, enmig de l'arena del teatre hi havia una figuera gegant, amb unes figues boníssimes.
Però originalment ja era petit.
Sí, era petit, era un teatre, diguem, d'un port de la part del... La Pidaura de mar, diguem,
sí,
no?
Sí, sí, era l'off-Broadway de Pidaura.
A 8 o 9 quilòmetres a l'interior hi ha la Pidaura aquest, que és un teatre meravellós, però tenia aquest altre teatre més antic, més petit, i ja et dic, hi havia una figuera al mig, hi havia gallines, era un tancat de gallines, l'escena, que encara en quedava un tros, l'havien reconvertit en fleca, aquestes coses d'aprofitament de les pedres per donar sentit a la vida actual, i ho vaig trobar una meravella, i va donar la casualitat que Cohen coneixia aquest lloc, n'estava enamorat, i a partir de començar a parlar d'això, doncs vam ampliar una conversa que es va dividir en tres fases al llarg de tota una tarda i tota una nit, i el que havia de ser una conversa de mitja horeta va acabar sent una conversa de moltes hores, perquè ell em va acabar dient que se'n anava a sopar, que havia quedat amb una noia de la companyia discogràfica o dels que organitzaven, i jo li havia dit que tenia amics, havia sopat feia molt poc amb una penya, que són 14 o 15 que sopen un cop al mes,
sí,
entre els quals hi havia Joan Manel Serrat i el Carles Sanz del Tricicle, i m'havien explicat com de dura són les gires,
sí,
quan hi ha portes molt de temps, i sobretot els Sanz perquè li fa por volar, i els altres dos bandarres el deixen sol quan estan a Tenerife o aquests llocs, i ell només pot, clar, fa un viatge i no aprofita el dia de descans per viatjar i venir a Barcelona. I vam començar a parlar d'això, amb ell també em va confessar que ell també s'avorria molt, em va dir, mira, avui mateix ara em toca fer un sopar de compromís, que serà un rotllo, no en tinc cap ganes. Bueno, i vam anar a passejar pels canals, i quan ja ens vam acomiadar després de molt de temps, l'Anna i jo vam anar, la meva dona, vam anar a sopar, ens vam seure en una terrassa, i al cap de mitja hora ja el vam veure que tornava.
Ja en tenia prou.
Ja havia plantat el sopar.
I et va dir, Rafael, podem seguir parlant.
Bueno, i llavors el vaig convidar a seure, em va dir un segon i prou, va seure i em va voler fer una pregunta, em va dir, I així és de veritat, ho deixaries tot per atravessar mig món, per anar a tornar a veure un teatre grec perdut a la platja de Pidaura? I li vaig dir, home, per anar a veure un teatre grec, que és una meravella, però també per acostar-me a Hidra, al Colmado, on tu has compost algunes de les teves millors cançons, perquè hi havia un Colmado, que era bar Colmado, diguem, a Hidra, que és on ell va escriure les seves novel·les, i els 3 o 4 últims anys d'aquests 10 que va viure allà va composar ja algunes cançons com aquesta Marian que heu posat fa un moment.
Entro per la recalca.
Jo no ho sé, noi, però és que cada vegada que explica alguna cosa tinc ganes d'anar a aquell lloc. Vull dir, ara mateix...
Doncs és el pitjor moment, perquè t'expliquin coses.
A
perquè
parlar, potser... per parlar amb Cohen ja no arribem, per això, eh?
Vull anar a les però Illes Gregues, perquè sí, perquè hi vull anar, perquè hi vaig ser i em va fascinar de tots els... Bueno, no sé si heu estat vosaltres ahir.
Jo no, encara no. No. Està molt pendent.
I a més aquest punt de llibertat que tens, o que jo vaig tenir la sensació de tenir, que tu ets en una illa i dius, va, sóc a Samos, des d'aquí, quin ferri surt? Ah, doncs cap allà, cap allà. Doncs cap a Paros, cap a Naxos. Bueno, és igual, ja, el que surti, pam. I et plantes en una altra illa que és més rocallosa, l'altra que és més petita, l'altra que té un isme, l'altra que té no sé què. I a tot arreu sents que ets a casa, no? Tens aquesta sensació.
Sí, tu has dit abans això de les 12.000 illes, que és veritat, hi ha illes, tenint en compte que les medes doncs, ja valen per 3 o 4, perquè ja cada una d'elles té un nom, diguem, no? Illes, illots, etc. D'aquestes n'hi ha més de 500 d'habitades. Totes aquestes 12.000 illes són totes diferents, com tu deies ara. A totes t'hi sents com a casa, a totes sents aquestes olors que dèieu i, per tant, t'hi reconeixes. Els productes, les xíndries, les tomates, el peix, el pop, és el mateix. Però totes hi ha alguna cosa que les fa diferents i que, per tant, et sents a fora de casa a la vegada. T'hi sents còmode, però els sentits es disparen i tens ganes de descobrir, de conèixer. I això és el que fa una meravella. I anar-hi en ferri, que és l'auto de línia de les illes, que vol dir que t'agafa un ferri a les 3 de la matinada amb un port que no hi ha ningú, tot fosc, i després de fer 7 o 8 escales acabes arribant a una trilla al cap de 12 hores. Això és una meravella i és el que et fa sentir viatger.
Sí, sí, ara també he pensat en aquell moment de Caro Diario, no? Que el Nani Moretti també fa... Hi ha un moment que fa un recorregut per diferents illes i a cada illa passa una cosa, no? N'hi ha una que els nens truquen als pares. Com anava? Te'n recordes d'aquest moment?
A l'Ipari o Salina, això és. Això és a les Eòlies.
Sí, no?
A les que hi ha al cantó d'Stromboli. A les Eòlies, que en el llibre surten amb el capítol d'Stromboli, però són 7 o 8 illes brutals, perquè hi ha l'Ipari, que és la capital, hi ha Vulcano, que és la que dona nom als volcans, a la fraga de Vulcano, hi ha Salina, que és l'illa de les Tàperes, n'hi ha unes que són propietat dels germans Taviani, dels de Padre Padrone, els directors de cinema, que són Alicudi i Filicudi, que surten en un capítol, que surten uns burros que pugen, perquè és una illa que no hi ha ni cotxes ni motos, només hi ha burros, i això és propietat d'ells mateixos, dels Taviani, i en una d'aquestes hi ha la dictadura dels nens que només miren la tele tot el dia i que abusen molt dels pares i que ara no recordo si passa l'Ipari o Salina, que són les dues illes veïnes de les Eòlies.
I després n'hi ha una altra en què l'acompanyant del Nani Moretti està obsessionat amb un colabrot i llavors troba uns turistes americans que ja han vist els capítols de després i els hi pregunta absolutament tot. Què passa amb en Jake?
Es casa, és un intel·lectual de prova, el seu company.
Exacte. No tenim temps de més, però és una meravella perquè estem parlant d'Stromboli, estem parlant d'Icària, estem parlant de Xipre, estem parlant de les Illes Gregues, estem parlant del Mediterrani en general, estem parlant d'un viatge molt especial que va de l'assaig al conte, a la ficció, a la realitat i en general amb aquestes olors compartides d'aquesta màquia que ens explicava el Rafael Nadal, un viatge com sempre molt ben explicat i amb molt d'amor, un mar d'estiu, una memòria mediterrània, no sé si aquest estiu què? Perquè clar, abans ho parlàvem, ens plantegem fer alguna cosa, tocar algun punt del Mediterrani o com
ho fem? I tant, d'entrada, diguem, si no ens atrevíem a viatjar lluny, doncs anar al punt és igual, Cap de Creus, és igual a Costa Brava, a la Costa Dorada, al Delta, a les Illes, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, a Formentera, és igual, o a l'interior, amb un poble de pagès, el poble on hem anat sempre a casa dels avis, a pagès, però amb voluntat una mica, que en el llibre, diguem, és el que intento vendre una mica, no? Que la gent aprengui a no tenir mandra i que potser aquest any, si fem 100 metres més dels que fem habitualment, descobrirem que al cantó de la cala on hem estat sempre hi ha una cala que no té res a veure i ens donarà la sensació de que hem viatjat molt lluny i en realitat estarem aquí mateix i això ho podem fer. A part de que segurament alguna petita escapada en algun d'aquests llocs que surten al llibre, de moment encara es pot fer amb una certa tranquil·litat, veurem, perquè les coses s'han de medir una mica o mesurar dia a dia, no?
Un mar d'estiu, una memòria mediterrània. El Rafael Nadal avui amb nosaltres, com sempre, un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies.
El plaer és meu, moltes gràcies a vosaltres.
Estat de Gràcia, a Catalunya Ràdio. Cada tarda de 4 a 6.